Avui, 16 equips de futbol disputen l'últim partit de la fase de grups de la Lliga de Campions. Molts ja arriben amb els deures fets, entre ells el Barça. Però altres es juguen avui la continuïtat a la Champions. Jordi Torre, bona tarda.
Bona tarda.
Analitzem, ni que sigui de manera esquemàtica, el que hi ha avui en joc. Comencem pel grup A.
Aquí és clar que l'Atlètic de Madrid i el Borussia de Dortmund passaran als vuitens de final, però avui es juguen al liderat. Si l'Atlètic de Madrid guanya el camp del Bruges, passarà com a primer. Però si empata o perd i el Borussia guanya a Mònaco, serà el líder al conjunt alemany. També és clar que el Bruges es classificarà per la Lliga Europa i que el Mònaco quedarà eliminat.
El grup més embolicat és el grup C.
No hi ha cap equip classificat. El Nàpols, el Paris Saint-Germain i el Liverpool depenen d'ells mateixos per passar. En canvi, l'Estrella Roja només aspira a jugar a la Lliga Europa. Els partits són Estrella Roja PSG i Liverpool-Nàpols. Aquest és el duel més dramàtic de tota la jornada.
Repassem ara el grup D.
Partits intrascendents en aquest grup on ja està tot decidit. El Porto serà el primer, el Schalke 04 el segon, el Galatasaray anirà a la Lliga Europa i el Lokomotiv de Moscou quedarà fora. Els partits d'avui que es jugaran a partir de les 7:05 són Galatasaray-Porto i Schalke-Lokomotiv.
I hem deixat pel final el grup B, que és el grup del Barça.
L'equip blaugrana acabarà primer i el PSV últim. En canvi, la jornada d'avui és decisiva per al Tottenham i per a l'Inter. El Tottenham juga al Camp Nou i l'Inter a casa contra el PSV. L'equip anglès es garantirà la classificació si fa el mateix resultat o millor que l'Inter. O dit d'una altra manera, l'equip italià serà el beneficiat si fa un resultat millor que l'anglès.
És a dir, que avui al Camp Nou, aquest partit entre el Barça i el Tottenham té tot l'interès per l'equip anglès, en canvi, cap interès pel Barça. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Per l'aficionat del Barça, per què hauria d'anar avui al Camp Nou?
Home, per veure...
El Tottenham, eh?
Sí, bé, el Tottenham és una oportunitat de veure-li, no és un equip menor.
No, és dels grans, sí.
Veure Harry Kane en directe, Dele Alli, Lucas Moura, Eriksen, un equip que estarà necessitat. Pel que fa al Barça, veure, per exemple, Miranda. Jo crec que avui és un dia per veure Miranda en una prova exigent, no només la cultural lleonesa, sinó un partit de Champions, si és que Valverde el fa titular, que jo crec que hauria de donar descans a jugadors com Alba, com Busquets, no sé si Piqué, perquè de centrals el Barça no va tan sobrat, però jo crec que és una bona oportunitat per examinar, per exemple, l'Anyà, també en un escenari de primer nivell. És a dir, el que va passar la setmana passada, però en prova gran.
Tu que tens la capacitat d'entrar dins del cap dels entrenadors, per què Valverde no dona més descans? Per què no utilitza més joves del filial? Per què no entra, per exemple, Riqui Puig a la convocatòria? Per què continua tirant de jugadors del primer equip?
Bé, perquè segurament intueixo, i això ho haurem de veure aquesta tarda, el donarà opció a la segona unitat i voldrà tenir jugadors del primer equip dels titulars barrejats entre la banqueta i l'alineació. És difícil veure per què no els fa fora de la convocatòria. Jo crec que per respecte a la competició i per respecte a les jerarquies de la plantilla, els galons de la plantilla. Ja sabem que això els entrenadors ho respecten, i més al Barça els últims anys amb un equip que ha fet història. No és tan fàcil deixar alguns jugadors fora de la competició, perquè a més ho volen jugar. Jo crec, per exemple, que Messi voldrà jugar aquest partit. Se'ls va perdre alguns de Champions per lesió, i jo crec que avui Messi, un partit de Champions, més enllà que el Barça no tingui cap pressió ni cap obligació amb el resultat, el voldrà jugar perquè és un aparador mundial.
És a dir, que avui partit amb cartell dels grans, el partit entre el Barça i el Tottenham, el Barça que, a més, no perd un partit a la fase de grups de la Champions des de fa 5 anys, 26 victòries i 2 empats, cap derrota, i el Camp Nou en fa gairebé 10 anys que no perd un partit de Champions, és a dir, que déu-n'hi-do, la ratxa és d'aquelles immaculades.
I una primera fase, Òscar, impecable.
Estava en el grup... grup no era gens fàcil.
Això mateix,
eh?
Estava en el grup de la mort, jo crec que l'ha traspassat el Liverpool, Paris Saint-Germain, Nàpols, que ara repassàveu, però clar, arribar amb 4 victòries, un empat a l'últim partit amb la classificació assegurada com a primer de grup, jo crec que és matrícula d'honor.
Avui, la TDT a partir de les 8:05, però atenció, perquè abans del partit teniu una d'aquelles perles que doneu a la TDT, Ricard, perquè hi ha un nou capítol de Parlem de Futbol, en aquest cas, amb Robert Martínez, el seleccionador belga.
Sí, senyor, el tercer capítol, després de Messi i de Xavi, Robert Martínez, perquè ens explica una mica les arrels i les referències d'un entrenador català que ha triomfat fora. Vaja, és que no té carrera a Catalunya com a entrenador. Ja va començar a Anglaterra, ara seleccionador belga, i anar a buscar una miqueta on va veure Robert Martínez, quina ha estat la seva evolució i la seva formació com a entrenador, una conversa molt agraïda.
Doncs quan faltin 5 minuts per les 8, primer la conversa amb el Robert Martínez, el Ricard Torquemada, i després el partit entre el Barça i el Tottenham.
A les 8 en punt, Òscar.
Ah, 8 en punt, eh?
Sí, perquè el partit de les 9 és en punt. El que és a menys 5 és el de les... el de les 7, el de la primera sessió.
Bé, si us connecteu la ràdio 5 minuts abans de les 8, sentireu el tot costa,
exacte.
Eh?
Els 5 minuts finals.
Molt bé, Ricard, gràcies, bona
fins
tarda.
Fins ara.
És molt probable que entre la gent que vagi avui al Camp Nou per veure el partit d'entre el Barça i el Tottenham hi hagi un vell conegut de l'afició del Barça que, tot i que ja fa una temporada que no viu a Barcelona, segueix el dia a dia de tot el que passa al club. És Andrés Iniesta, que, aprofitant que la Lliga japonesa està aturada, aquests dies és de visita a Barcelona. Odal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
I Iniesta ha aprofitat per repassar tota l'actualitat blaugrana.
Sí, de fet, les preguntes dels mitjans que hi havia a l'acte s'han centrat en dos noms propis, Ousmane Dembélé, per una banda, i Leo Messi, per l'altra. Sobre Dembélé, ha comentat que des de la distància es fa més difícil valorar aquests actes d'indisciplina del francès, però ha apel·lat a trobar-hi una solució.
Ousmane és un jugador super, super válido para el club. Por lo tanto, pues... cuando la gente comete errores o no, pues hay que solucionarlos, no hay que matarlo, o sea, matarlo pues cuando no haya remedio, cuando todavía es un jugador que puede hacer cosas muy importantes, creo que hay que solucionarlo más que matarlo.
I quan se li ha preguntat quin consell donaria a Dembélé, el manxec sobretot ha estat pragmàtic.
Bueno, el consejo es que llegue a la hora. Es que es difícil hablar de algo que no sé. Es decir, sí que es cierto que ha salido en todos los sitios, pero no quiero valorar cómo es el caso realmente. Vuelvo a repetir, hay unas normas, si no se cumplen, pues hay que poner remedio.
Això pel que fa a Dembélé. Pel que fa a Messi, no ha volgut entrar a valorar les crítiques que Pelé va dedicar a fa uns dies al crac argentí, però ha deixat clar que per ell l'argentí és el millor de tots els temps, encara que aquest any no hagi guanyat la pilota d'or i hagi estat el cinquè jugador més votat.
Para mí es el mejor. Entonces, pues, en este caso, para la gente que lo ha votado, pues, está en el quinto. Para mí, mi opinión, es el mejor. Entonces, a partir de ahí, pues, cada uno tiene un gusto. Este año lo ha ganado Modric, que sería muy feo decir que es injusto que Modric haya ganado el Balón de Oro cuando ha hecho la temporada que ha hecho, ha ganado todos los títulos.
Sobre el Barça ha dit que no seria bo que l'equip volgués prioritzar guanyar la Champions per davant de les altres competicions, perquè diu que quan l'equip ha estat bé a la Lliga acostuma també a fer-ho bé a la competició europea.
I anem a Girona, perquè l'equip gironí va perdre ahir a Sant Mamés de la manera més cruel. A l'últim minut i de penal. Un penal, a més, molt dubtós, que va arribar després que l'àrbitre i el VAR van anul·lar un gol de Cristian Estuani. L'equip d'Eusebio ara és el novè a la classificació de la Lliga, té 21 punts, els mateixos que l'Espanyol. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
A banda de les decisions arbitrals, també cal destacar l'actuació del porter Gorka.
Sí, Gorka, segons dades de Carles Domènech, que ahir a la transmissió del Girona va fer 5 intervencions de mèrit i va ser en diferència el millor de l'equip d'Eusebio, però no va poder aturar el penal llançat per Aduriz a l'últim minut de partit. Un penal que Ramallo va fer a Muneín, que continua generant molts dubtes i que ningú del Girona va veure. Els aficionats del Girona, que ja estaven indignats ahir, i alguns jugadors també van mostrar el seu descontentament a les xarxes socials, sobretot perquè consideren que el VAR no va fer desdir l'àrbitre Navarrés, Prieto Iglesias. A la primera part sí que el VAR, com deies, va anul·lar un gol d'Estuani per una mà del davanter uruguaià. A la jugada del penal, almenys així els hi va dir a alguns integrants de l'expedició, sí que intervé el VAR, que li diu a l'àrbitre que sí que Ramallo toca Muneín. Jugada polèmica, però des del Girona tampoc en volen fer sang, tot i que reconeixen que va fer mal de la manera que va anar. L'entrenador d'Eusebio Sacristán diu que vol creure en la justícia.
Nos fastidia porque, bueno, pues quedaba ya poquito tiempo para acabar el partido, teníamos un punto que para nosotros era importante. Nos ha costado mucho aguantar las embestidas del Atleti, pero lo hemos hecho y cuando parecía que lo teníamos en la mano se nos ha escapado por una acción que parece ser que no era tal. Creo que han sido dos jugadas que han sido determinantes, pero yo quiero pensar siempre que los resultados son justos y que cuando se dan es porque haces méritos para ello.
La plantilla del Girona ha arribat de matinada a casa sense haver pogut enfilar-se al cinquè lloc de la classificació com aspiraven i ara tanca la jornada a la novena posició. Mantenen els 21 punts que ja tenien, però s'acaba la ratxa de 9 desplaçaments consecutius sense perdre i que durava des de feia 8 mesos. Ara tenen el descens a 7 punts abans de jugar diumenge al migdia al camp del Sevilla.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Parlem ara de l'Espanyol. Males notícies, el central Mario Hermoso estarà un mes de baixa per culpa d'un esquinç de turmell de grau 2. Ho ha anunciat el mateix club aquest matí. Jordi Cocra, bona tarda.
Bona tarda.
Recordem que el central és un dels pilars de la defensa de Rubi, que ja ha jugat tots els partits de Lliga, excepte l'últim contra el Barça.
Hermoso no jugarà cap partit més amb l'Espanyol aquest 2018. Després d'uns dies sense comunicat oficial, l'Espanyol ha fet públic que el central té un esquinç al turmell de grau 2 que es va fer en l'entrenament de divendres de la setmana passada abans del partit contra el Barça. Òscar Melendo, jugador blanc i blau, explica que tenen recanvis de garanties a la plantilla per substituir Hermoso.
Mario és un gran central, però la plantilla hay dos o tres centrales que la hacen igual o mejor, así que nada, nosotros estamos muy tranquilos.
A l'entrenament d'avui no ha participat Borja Iglesias, que té gastroenteritis.
I encara en futbol, els jugadors del Reus Deportiu es desplacen avui a Madrid per reunir-se amb el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas. Recordem que fa 3 mesos que no cobren i la Lliga ha dit que pot assumir el pagament, però aquesta solució no acaba d'agradar als jugadors. Molts d'ells voldrien quedar lliures i tindrien dret, després d'haver estat 3 mesos sense cobrar, i d'aquesta manera poder fitxar per un altre club. Veurem si arriben a algun acord amb el president de l'ALFP, amb Javier Tebas. I la Federació Internacional de Natació, reunida a la Xina amb motiu dels Mundials de Natació en Piscina Curta, ha decidit introduir el VAR, el videoarbitratge, als partits de waterpolo i també la figura del porter davanter. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A la primera jornada del Mundial ja hem vist el primer rècord del món i també una bona actuació de la nedadora del Sabadell, Catalina Curró.
D'entrada, i anem a pams, Cata Curró del Sabadell ha obtingut la 7a posició a la final dels 400 metres d'estils amb un temps de 4:31.63, una final que s'ha adjudicat Katinka Hosszú, que ha guanyat el seu primer or, la hongaresa que defensa 100 medalles d'or aconseguides a l'última cita mundialista. Avui ja ha obtingut la primera, per tant, Cata Curró 7a en aquesta final. Destacar que Jessica Vall, del Santa Andreu, ha estat 20a a les eliminatòries del 50 braça i Àfrica Zamorano 38a a les eliminatòries del 100 esquena. Hi ha hagut ja un rècord del món, l'ha fet el japonès Daya Seto, la prova dels 200 metres papallona amb un temps d'1, 48:24. I pel que fa al waterpolo, doncs la FIN ha provat aquí a Hangzhou, aprofitant aquest campionat del món, la introducció de noves regles, de nova normativa de cara al Mundial d'aquest estiu que ve, que es farà a Corea, on destaca, per exemple, la introducció del videoarbitratge i també la possibilitat, a grosso modo, que el porter pugui passar del mig camp i participar en l'atac. Han estat tot just dues d'aquestes noves normes que s'aplicaran, com diem, aquest estiu que ve a Corea.
I abans de la publicitat expliquem, d'una banda, que a la Lliga de Campions Juvenil, la Youth League, el Barça rep d'aquí poc més d'una hora el Tottenham al miniestadi, igual que el primer equip, els blaugranes ja tenen garantit el pas a la següent ronda. I doble derrota pels jugadors catalans a l'NBA aquesta matinada. Marc Gasol ha perdut en Memphis contra Denver, 105-99, tot i els 7 punts que ha fet Gasol. Ricky Rubio ha perdut a Utah davant Oklahoma, 122-113. El base del Masnou ha fet 10 punts.
Catalunya migdia.